Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
Set minuts gairebé que passen de les 9 del matí, la guerra d'Ucraïna va afectar els mercats internacionals amb unes conseqüències que tots nosaltres encara patim, com ara l'encariment de preus i una inflació desbocada. Però la guerra que s'ha obert entre Israel i Palestina, de moment, no ha sacsejat encara els mercats. Avui ens volem preguntar precisament això, per què? I per això hem convidat a l'economista, especialista en mercats financers, CEO d'Esforça i assessor independent, Albert Grau. Albert Grau, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Senyor Grau, com és que després de gairebé 15 dies d'enfrontaments els mercats encara no han notat res sobre aquest conflicte Israel-Palestina o Israel-Hamas?
Jo diria que bàsicament és perquè estan intentant de veure l'evolució i avaluar, evidentment, els resultats que pugui sortir amb tot això. De totes maneres, evidentment, tenim que estar pendents de com acabarà afectant. Però semblava que en principi tenia que ser que els mercats s'ho prenguessin d'una manera diferent i, la veritat, al final, jo crec que els mercats el que estan buscant és veure si els resultats corporatius, evidentment, del tercer trimestre, que són els que avancen el comportament de les empreses i les companyies cotitzades, eren més interessants de l'esperat, i és que així ha sigut.
Ara entrem en coses més concretes, senyor Grau, però si anem a l'engròs, com influeix o per què una guerra influeix en l'economia mundial de cada país i per què unes afecten i les altres no?
En principi, en funció dels països i de la tipologia d'indústria del país i, evidentment, si està en una situació físicament en un lloc o un altre del planeta. No és el mateix un conflicte a l'Orient Mitjà, no és un conflicte el mateix a Europa, no és el mateix un conflicte a Àfrica, no és el mateix un conflicte a la Xina o al Japó, diria jo. Cada regió per si pot afectar d'una manera o una altra indirectament. Evidentment, tot va en funció, perquè tot està interconnectat, però tot va en funció una miqueta de quina és la riquesa del país, si es depèn o no, sobretot, de les matèries primeres, i en aquest cas, evidentment, pot ser el petroli, i amb altres, doncs, d'altres maneres. Per això hi ha aquestes diferències grans,
Sigui com sigui, empreses com Zara, per exemple, ha dit que tancarà les més de 80 botigues que té a Israel. Què implica que aquesta marca, per exemple, de la multinacional Inditex faci aquest moviment?
Doncs segurament aquest moviment, que té que estar molt ben pensat i molt ben decidit en aquest cas, és bàsicament perquè bàsicament veuran que no té recorregut a curt termini el que continuïn amb les botigues obertes en allà, perquè evidentment hi haurà una debacle del consum i segurament la situació no estarà ni perquè la gent tingui que comprar ni pugui gastar-se els diners en tot això, sinó que serà i tindrà que fer front a moltes altres coses. Però evidentment que és una política consensuada i quan es reuneix el Consell d'Administració prenen aquestes decisions que segurament no agradaran a nivell general de la companyia, però prefereixen fer això que no els hi acabi afectant.
Perquè pot ser, senyor Grau, que en els propers dies hi hagi un degoteig d'empreses tant espanyoles com estrangeres que tanquin el país?
Segurament, però tot anirà en funció de l'evolució i de com funcioni tot. Però està claríssim que sí, que les empreses que es comencin a assentar i parlar de què tenen que fer, ells prioritzaran segurament l'estabilitat de lo que és tot el seu negoci enfront a la impossibilitat o pensant més a futur del que pot passar. I com que tot hi ha molta incertesa, que avui en dia la incertesa s'ha establert, doncs abans de la incertesa agafem i de moment reculem o ens posem, jo diria, ens posem a banda. No?
Tot i aquesta incertesa, senyor Grau, fem un futurible. Si aquesta guerra entre Israel i Hamas afectés l'economia, de quina forma ens repercutiria a nosaltres? Recordem que a Ucraïna sí que ho hem notat molt en certs productes, sobretot, i una inflació generada a tota Europa.
Jo diria que en aquest cas potser no ens influiria tant directament. Primer, per la proximitat del territori a Ucraïna. Segona, a l'Orient doncs és una miqueta més lluny, encara que és relativament a prop. I segon, perquè, clar, tot el que és el tema referit a Israel, bàsicament la por que hi ha a nivell generalitzat en tots els mercats és el tema del petroli, no? I el tema del petroli ens afecta, evidentment. El que passa és que ells, a Israel mateix, es subministren del petroli d'una part molt interessant, que no és els mercats que nosaltres utilitzem. Ells utilitzen molt petroli que ve d'Àfrica, molts petrolis que venen, que no són, evidentment, dels seus països, entre cometes, considerats enemics. Llavors, el que pot passar amb tot això és que sigui diferent a el que ha passat a Ucraïna, però evidentment que acabi afectant, perquè el preu del petroli continua pujant, i si continua pujant, evidentment, doncs això farà que moltes de les empreses que tenen el petroli com a eina, doncs tinguin que, evidentment, pujar els preus dels seus productes, i això ens acabi afectant a tots, en general, com a consumidors també.
Entenc que això sobretot afectaria, si acaba entrant en aquest conflicte, a la resta del món àrab, no?
Correcte. Això és el que fa més por. Sí, aquesta és la gran por que es té amb tot això, no? Que la part d'Iran, val? I tota la part d'Orient, de la part d'Iran, bàsicament, que és el gran productor de petroli, i els altres, Egipte també i això, agafin i diguin quin és la, què, com volen actuar i quin serà a partir d'ara la seva relació amb tot això. Perquè ells, tots aquests països són grans productors de petroli, però és curiós, Israel no els hi compra amb ell, eh?
Quins són els principals temors, per exemple, dels grans inversors mundials davant d'aquest enfrontament?
Bàsicament diria que és la inestabilitat. I la inestabilitat provoca aquesta falta de concreció en moltes coses i, evidentment, cap a on es té que anar. Perquè quan dissenyen o quan pensen els estalvis i posar-los en un lloc o en un altre, el que intenten de fer és que allunyar-se del soroll. Un soroll vull dir que passin coses, perquè evidentment les tensions geopolítiques i estratègiques estan en el mercat i poden afectar en més gran o menor mesura, però el que està passant actualment és que des de la pandèmia totes aquestes coses que estan passant, i els tenim molt presents en tot el que ens està passant, acaben afectant. Llavors el que intenten els mercats i els inversors és trobar refugis a aquestes situacions i segurament dedicar les seves inversions i els seus estalvis a tipologia d'empreses i llocs i sectors que no puguin afectar per aquest component que tenen de risc.
Anem a la inversa, senyor Grau, si li sembla bé. Normalment, quan passen coses d'aquestes, sorgeixen efectes com, per exemple, fer boicot al mercat d'Israel. Això pot afectar d'alguna manera?
Molt poquet. Jo diria que molt i molt poc. Per què? Doncs perquè no té molt impacte a nivell de resultats el que pugui passar amb tot això. Israel és un petit país amb pocs habitants, entre cometes, quan parlem a escala mundial de tot, i totes aquestes coses de fer un tipus de boicot així, vull dir, la veritat és dir, jo diria que és més paraules ben sonants, depèn de per qui, però pot afectar relativament.
I el suport explícit de Joe Biden a Israel podria canviar la tendència a la calma que han registrat les borses aquests últims dies?
Jo diria que el tema amb els americans sempre ha passat igual. Segurament ells el que defensen és més la seva posició com a mediador en el conflicte, però jo diria que amb la calma, entre cometes, que està actuant i que veiem en els mercats avui en dia, segurament això el que pot fer és, depèn de quins sectors, evidentment, pacificar-ho una miqueta més i, per altra banda, doncs dir que el discurs, perquè això tindrem que veure el discurs quin és realment, que encara no el sabem, no? Perquè allà només hi ha aquesta actuació, però aviam com acaba sent. I en funció del discurs es prendran una sèrie de mesures i la gent en general decidirà si és bo o és dolent pels seus estalvis, i els grans inversors ho faran d'una manera o una altra, tot en funció de com vegin el discurs i com el clarifiquin.
Clar, és un conflicte aquest entre Israel i Palestina que dura com a mínim des del 1948 fins als nostres dies. Entenc que el mercat també s'acostuma a tenir un conflicte de llarguíssima durada com aquest, i del que més se'n ressent és de moments puntuals com el que estem vivint ara, no?
Doncs sí, és ben cert el que apuntes. Des de l'any 48, evidentment, que sempre han estat així, i al final el que està passant és que això s'ha cronificat, hem viscut amb aquesta cronificació, i jo et diria fins i tot que tot el que els hi ha passat als palestins després de la resolució de l'ONU del 1948 és que han anat perdent terreny, perquè, a més, els israelites el que sí que han fet és agafar i conquerir territori a base d'invasió. Llavors, els altres s'han quedat com, bueno, com estancats, entre cometes, en el que és la seva terra, diria jo. Però, clar, aquí ja no vull entrar en un debat que no és el que pertoca ara, eh? Però està clar que tot això és una llàstima, que la cronificació de tot plegat faci de que, com si, bueno, és una part més de tot el que està passant al món, i ho assumim i ho entomem així. I això sap molt de greu, però és que és la realitat del moment i el que hem viscut.
Senyor Albert Grau,
el que poder viure més en el futur, perquè ara tenim aquests dos conflictes, tenim Ucraïna, que fa un any semblava que no podia ser i continua sent, i crec que encara hi haurà una durada llarga, i altres que podran venir en el futur, que ja estem pensant tots els inversors i la gent que ens dediquem a l'assessorament financer, cap on poden anar els temes, que el que fa més por actual, que no ve entra en el debat d'avui ni el d'allò, però és el de Taiwan i Estats Units i la Xina. Aquest sí que...
Aquest sí que fa por.
Aquest fa molt de respecte per la dimensió, sí.
Albert Grau, especialista en mercats financers, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta anàlisi econòmica sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.